Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
FIPO està a la corda fluixa. La cooperativa de treball de persones amb disfuncionalitat física i intel·lectual està molt afectada per l'increment del salari mínim fins als 900 euros que els genera moltes dificultats a la tresoreria. De fet, el director de FIPO, Xavi Martínez, explicava fa 3 mesos al Matí que el mes de maig era la data límit per assumir el sobrecost que suposa aquesta mesura social. Xavi Martínez, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos de nou.
Hola, bon dia.
Som al mes de maig. Com està FIPO? FIPO pot assumir aquest increment en les nòmines?
Bé, fins ara sí, fins ara l'hem assumit. Però bueno, ara s'acosta el mes de juny. El mes de juny sabem que hi ha les pagues extres i bueno, possiblement aquest sigui el punt que si no rebem la solució d'ara fins al mes de juny, possiblement entrem en problemes greus.
Per tant, aquest mes és molt complicat i espereu que el mes de juny encara sigui molt més difícil, eh?
Sí, sí, clar. Com et deia, no? Vull dir, clar, el tindre que fer front doncs, a la paga extra doncs, de tot el que és la plantilla, a compte que la plantilla doncs, som amb treballadors amb discapacitat intel·lectual, o sigui, les persones que estan d'alguna manera, molts d'ells assimilats en l'SMI, doncs seríem, el que et vaig comentar ara fa 3 mesos, 73 persones aproximadament, més els 70 i escaig professionals a la casa, doncs que, bueno, que d'alguna manera, bueno, com no pot ser d'altra manera, hem de complir les obligacions, no? Per tant, clar, això el que farà serà que, bueno, que ens quedarem sense tesoreria. De fet, ja quasi ho estem.
És a dir, Xavi, a mes de juny, pagades aquestes pagues extres que es podran assumir, el mes de juliol ja serà molt, molt complicat poder pagar les pagues...
Jo et diria que el mes de juny, si no es posa solució, i ara t'explicaré per què, si no es posa solució als enredaments de l'administració en quant al pagament de l'SMI, de les subvencions, que només perquè tinguis una idea, la de desembre encara no l'hem cobrat de l'any passat, doncs bé, doncs és que és impossible. Clar, nosaltres som entitats sense afany de lucre, nosaltres no som entitats lucratives, per tant, la nostra tesoreria, doncs, ja portem, ja, com et vaig comentar ara l'última vegada que vaig estar aquí, portem 2 anys amb retards sistemàtics. Clar, tot això el que fa és que tota la nostra tesoreria, doncs, bueno, clar, l'anem eliminant, perquè, clar, tot passa a deute. A deute, en aquest cas, la part més important per part del Departament de Benestar i Família, o Departament de Treball, en aquest cas.
Clar, entenc que en aquest context i amb aquest poc marge de maniobra estem parlant de 140 persones, no? 143 persones aproximadament.
Sí.
Entenc que pot variar perquè si no es poden pagar unes nòmines entenc que tampoc es poden pagar les dels treballadors, els professionals de la casa.
No, evidentment.
El problema és global, no? De tot el servei.
Sí.
Clar, aquí hi hauria qui us podia dir i quines solucions imaginatives esteu buscant o esteu buscant algunes solucions fora d'aquestes subvencions públiques per poder assumir o aquest repte que se us està plantejant pel davant, no?
A veure, les solucions administratives amb tresoreria, no, bueno, les úniques és endeutar-se, no? Vull dir, ho dic perquè no, jo crec que no n'hi ha una altra. Ara la immediatesa. Una altra cosa és que nosaltres, que ja ho hem fet, estiguem engegant noves activitats, noves activitats, nou know-hows per poder fer coses diferents i per poder d'alguna manera que el que és la part de tesoreria del centre especial de treball, bueno, que en tot cas és, bueno, és tot FIPO, però bueno, concretament a l'SMI correspon només al centre especial de treball, doncs ho puguem tirar, però permetem que et torni a dir, és que ja us ho vaig dir l'altra vegada, no, o sigui, nosaltres podem buscar activitats noves, nosaltres podem, però no ens hem d'oblidar el que som entitats amb les quals hi treballen, com et vaig comentar, les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental amb especials dificultats. Especials dificultats vol dir que aquestes persones no poden anar a l'empresa ordinària. Per tant, estem fent una labor social. Per tant, les subvencions són imprescindibles. Si aquestes subvencions, que són imprescindibles, tenen els retards que tenen, Des de desembre del 18, més els 5 mesos que portem de l'any, bueno, els 5 mesos potser no sigui la més correcta, però sí els 4 mesos, clar, el que passa és que això, a veure, per moltes noves activitats que fem, si no ens paguen el que ens han de pagar, perquè al final això és que ens ho han de pagar, o sigui, no es tracta que sigui una subvenció per fer un projecte concret, no, és que és una cosa que és obligat compliment. I són retards sistemàtics, són retards de 6 mesos. Clar, tot això el que fa és que, clar, per molts nous projectes que engegui, per què? Perquè em deguin més diners? Perquè jo m'endeuti més? No. Aquest no és el camí. El camí és dir, nosaltres ens hem d'espavilar, que està molt bé, hem de fer noves activitats, hem de buscar-nos, com es diu literalment, la vida amb el que puguem, que això està molt bé, però l'administració, en aquest cas, a qui li correspon, té que complir les seves obligacions, que és el que ara no està passant. Per això dic que, bueno, vull dir que nosaltres ja fem la nostra feina, nosaltres ja fem noves activitats, ens espavilem, busquem recursos, perquè ja portem molts anys així. Però, clar, l'altra part és una part d'incompliment. És com si algú no et paga les factures. És el que ens està passant i, clar, això, bueno, és que això és flagrant. I qui no ens paga? Precisament l'administració. Que això encara és més greu.
Clar, situem-nos. Estem parlant d'uns endarreriments, diguéssim, podríem dir, crònics, en el pagament de les factures, però el que ens explicaves a principis d'any era que aquest salari mínim pujat fins als 900 euros generava un sobrecost que estàveu en negociacions amb l'administració per tal que assumís aquest sobrecost d'alguna manera, entenc, per afegir tot el deute que l'administració, com dius, ja té amb vosaltres.
Sí, sí.
L'administració ha donat l'okay a assumir aquest sobrecost ella mateixa?
Anem per parts. A veure, qui decideix això, qui decideix aquest salari mínim és el govern de Madrid, és el govern central. Val? Això nosaltres, evidentment, des del moment, des del minut 1 que es va aprovar, nosaltres ho hem anat complint, com no pot ser d'altra manera. També em consta que potser en alguns àmbits no ha sigut ben bé així, però això és un altre tema. Però nosaltres sí ho hem fet, perquè no pot ser d'altra manera, insisteixo. Ara bé, fins fa relativament poc, aproximadament farà un mes, ens van dir que en una reunió que es va fer a Madrid, en el CEPE, que és on es decideix aquestes partides per tot el que són partides de subvenció per persones amb discapacitat, és on es decideixen les partides doncs, per l'atur, etc. Ens van dir que dotaven de suficients diners, i així es va signar, que enviaven en el govern de la Generalitat perquè tiressin endavant o poguessin obrir aquestes convocatòries d'aquestes subvencions per aquest any 2019. Les convocatòries s'han obert? Sí. Nosaltres hem presentat la documentació? Sí. Però com et deia abans, de moment no sabem res. I encara ens deuen del 2018, coses que estan presentades l'any passat. I, entre uns i els altres sembla ser que sí, que per aquest any 2019 sí, doncs la Generalitat va dir que posava 7 milions més per poder cobrir aquest sobresou de l'SMI, el govern de Madrid va dir que cobriria el 50%, o sigui, però tots són intencionalitats, sembla ser que sí. Inclús també es parla que en el mes d'octubre doncs possiblement pugui vindre una partida extraordinària de Madrid que la posarien per poder compensar, perquè nosaltres el sector estem exigint per les especials dificultats el 75%. I inclús va dir, el govern va dir que podia posar uns 20 milions més d'euros que vindrien destinats una mica a poder cobrir, no aquest 75, que seria impossible, però sí a poder cobrir doncs, quasi el 55 o 60, si no recordo malament. Però clar, tot això va lligat als acords polítics, llavors entrem en un terreny que aquí nosaltres doncs el que volem és que, bueno, que es posin, que se sentin, que parlin i que ens solucionin el problema.
Acords polítics entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat.
Sí, clar.
Que són els que estan, en part creus, bloquejant que arribin aquests diners.
Bueno, a veure, jo la paraula bloquejar no la voldria utilitzar, perquè crec que no sóc ningú per dir que bloquegen o no bloquegen, però sí que en aquest moment el que fan és que, bueno, clar, és que ens estan perjudicant en un sector molt dèbil. Mira si ens estan perjudicant. Nosaltres el mes passat vam fer, potser m'adalanto a una pregunta que em voldries fer, perdona Mireia.
No.
Nosaltres el mes d'abril vam fer una manifestació a Barcelona, la qual van assistir 5.000 persones de tot Catalunya, de diferents centres de Catalunya, famílies, usuaris, o sigui, treballadors, personal qualificat, professionals. Vàrem estar la primera visita que vàrem fer va ser a la delegada del govern, a Teresa Cunillera, se li va donar un document conforme, conforme a tot això que estic parlant jo, no? Després va anar també al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, es va donar també al vicepresident del govern aragonès també la carta, i posteriorment vam anar al Departament de Treball, on es va donar al secretari general, senyor Ginesta, també la carta conforme. Bé, de tot això, sí, és veritat que ha passat poc temps, però ho dic una mica perquè estem parlant de govern de Madrid, a Catalunya, estem parlant de govern de la Generalitat. No és que estigui bloquejat, és que simplement no passa res. També entenc que estem en període electoral i totes aquestes coses, normalment, fins que no passa. Tota aquesta etapa, doncs, a vegades les converses es van a posteriori. Això és un altre tema que aquí tampoc em toca a mi opinar.
Mm-hmm. Clar, en tot aquest context, esperant doncs, que arribin aquests diners amb tots els tràmits, entenc, per part de CIPO ja fets, presentada aquesta convocatòria, la realitat és que, a més, el número del compte corrent va baixant i que us trobeu en aquest exocac. Clar, si arriba el moment en què CIPO no pot pagar o no té tresoreria per fer-ho, CIPO es planteja baixar persiana?
No, baixar persiana no. Això no. L'únic que haurem de... Això no ho podem fer. O sigui, l'únic que passarà és que, és que haurem de fer acomiadaments. O sigui, jo l'altre dia llegia que, per un altre tema, no? Estava fullejant el diari i es parlava que, que preocupava una mica els ERES que havien repuntat a Catalunya. Això és una situació de les quals nosaltres, els centres especials de treball, no CIPO, de Catalunya, hi han en risc 1.800 llocs de treball. Que és el que vam dir també el dia que vam manifestar-nos a Barcelona. I aquests 1.800 llocs de treball, ho dic de veritat, això va en sèrio. Ho dic perquè ja sabem que 1.800 no sé si seran molts o pocs, no ho sé. Però, per nosaltres és molt. Però vull dir que, a veure, hi ha un risc important. Jo, tant com tancar la persiana, no ens ho podem permetre. I ho deixo aquí.
Per tant, deies tancar la persiana no, però haurem de fer alguna cosa i el plantejament doncs és haver d'acomiadar persones, no?
Sí, el que passa que anem a veure una cosa. Jo, el tercer sector, que és un sector, el sector social, que és on estem nosaltres, és un sector que durant tot aquests temps de crisi hem fet moltes coses en diferents àmbits, no parlo de discapacitat sinó en altres àmbits, Nosaltres, en el nostre sector, ho he dit moltes vegades, en el 2012, quan va vindre la trompada forta de les retallades, les primeres o segones retallades que van haver-hi fortes, el 12, ho recordem tots, el nostre sector, i CIPO concretament, però parlo del sector, no vam acomiadar ningú. Ho dic perquè, clar, en aquell moment vam resistir i el que vam fer va ser, doncs clar, quan parlo d'acomiadar, parlo de persones amb discapacitat intel·lectual. Altres centres, més d'altre àmbit més lucratiu, que també tracten amb persones amb discapacitat, sí que van acomiadar gent. Amb això el que vull dir és que el sector social és aquest, el tercer sector, que és el sector de discapacitat de persones, diguéssim, que protegeix més el que és l'entorn i la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, vam estar allà. Ara, el que no pot ser és que parlem o es parli de discursos socials tant en el govern de Catalunya com en el govern de Madrid, molt bé, però si resulta que el discurs social que esteu fent és fer un discurs de que sí, de que procurarem, que tal, i per l'altra banda estem desmuntant perquè n'hi ha diners, segur, i no tinc cap dubte. Però inventeu-se coses. De la mateixa manera que a mi tu em preguntes què fareu el dia de demà, CIPO? Perquè esteu pensant en fer noves coses i li dic, escolti'm, posin-se a treballar i facin coses noves perquè no ens trobem en aquesta situació. És una mica volia dir.
I de fet, en tot això m'explicaves abans de començar l'entrevista que CIPO està plantejant noves línies de negoci, noves iniciatives, i una d'elles em semblava interessant també en l'àmbit ciutadà, que m'hauràs d'ajudar una mica a desxifrar-ho, Em deies, fem un projecte de recollida de RAEs domiciliària.
Sí.
Què vol dir exactament, què és i de quina manera doncs, hi pot participar el ciutadà?
Bé, això és un projecte que hem iniciat ara aquest any. Aquest projecte ve també, va ser una subvenció que vam rebre per poder tirar-lo endavant, una petita subvenció. Aleshores, es tracta del següent. Com que nosaltres som una entitat que estem molt vinculats amb tot el que és l'economia verda sostenible i economia circular, dintre del nostre departament, dintre del que és el Centre Especial de Treball, el que han fet aquest projecte és per d'alguna manera tota persona o tot ciutadà de Sabadell. Passa que això ho fem a poc a poc, i perquè és una recollida porta a porta, eh? Perquè el projecte comença a lo que és Centre i Creu Alta. Llavors farem un anàlisi dels resultats, i llavors la idea és obrir-ho a tota la ciutat, no?
Què recollim per això?
Recollim. RAE són aparells, com pugui ser mòbils, vells, com puguin ser portàtils, són coses que les tinc aquí a sobre, les estic veient, eh? Com poden ser també doncs una petita impressora, com pot ser doncs un secador de cabell, com pot ser, bueno, aquelles coses que tenim a casa, que a tots ens passa, que, bueno, i què faig amb això, no? Llavors moltes vegades, bueno, anem a deixar allà, quina mandra, no? Doncs, bueno, ho deixo aquí, i doncs nosaltres, tothom que tingueu aquest tipus d'aparells, doncs, bueno, ens podeu avisar, i nosaltres el que fem és que ho recollim, ens assegurem que va cap a un centre de reciclatge, per tant, no cau al contenidor de la brossa, i aquest centre de reciclatge el que fa és que d'alguna manera també li dona, doncs, si hi ha possibilitat d'donar una segona vida, una segona vida, i si n'hi ha possibilitat d'una segona vida, el que fa és que fa el reciclatge correcte.
També veu posar en marxa el mes de gener la residència Castellarnau. Entenc que ja està en funcionament. En aquest cas, també amb problemes de finançament, o va a part la residència?
Bueno, a veure, problemes de finançament no, perquè, a veure, depèn. Si parlem de les persones ateses, sí. O sigui, problemes de finançament també, perquè nosaltres, ara parlant de l'altre àmbit, ho dic perquè la gent a vegades, quan ja sabem que cada sector és complicat, i el nostre déu-n'hi-do. Ara, o sigui, el que és la residència i el centre ocupacional serien de l'àmbit assistencial, o sigui, no és de l'àmbit del treball, val? Nosaltres són les dues fonts que tenim. En l'àmbit assistencial nosaltres som centre concertat amb l'administració pública. Per tant, presentem factures i ens les paguen, per atendre les persones, com pot ser el Parc Taulí, o com pot ser una escola concertada, etc. Vull dir, perquè la gent pugui entendre-ho. Què passa? Ens passa que d'alguna manera, doncs, com l'última vegada que vaig estar també aquí, també t'ho vaig comentar, doncs tenim els mòduls que ens paga que ens paguen pel servei que donem, amb una congelació de 10 anys. Això pensàvem que ara, amb aquest, això va ser el 18, pensàvem que aquest 19, doncs es parlava, o es deia, escolta'm, això mirarem d'arreglar-ho, però clar, els pressupostos de la Generalitat estan bloquejats, tampoc han pogut anar endavant, no? Tot això va afegint, diguéssim, aigua al got, no? I clar, què passa? Doncs que d'alguna manera tot allò que podíem haver tingut previst, que no era cap meravella, podíem, bueno, mira, doncs potser doncs parlaven d'un 1.5%, doncs no. Zero. I a més, també ens comenten de que faran un nou sistema de pagament que, en vez de pagar-nos la factura al 100%, doncs ens la pagaran al 95%. Clar, no anem bé. O sigui, seguim d'alguna manera, clar, tot això el que fa és que, bueno, ens segueix posant contra les cordes.
Clar, si paga la factura al 95%, amb el 5% restant, què passarà?
Al final d'any, doncs, decidiran, faran una regularització, no sé exactament. És que jo aquestes coses no les entenc. Perquè si jo hagués de fer el mateix amb els meus proveïdors, de dir, mira, jo et pago el 95% i el 5% et regularitzaré no sé què. Bueno, doncs no ho sé, jo crec que això no és manera. O sigui, de fet, ha sigut fins ara pagar el 100%, no? I ara per què ho canviem? Sabent la dificultat que ja tenim als centres que estem atenent aquestes persones de tresoreria. Què volem, afegir més llenya al foc? És que clar, Mireia, és que no entén res. Em sap molt greu dir-ho, però és que no entén res.
I això pot afectar d'alguna manera la viabilitat d'aquesta residència Castellarnau, o està garantida amb la part que... Perquè clar, em dius 10 anys de congelacions. Uh-huh. Ahir parlàvem, per exemple, el preu del lloguer torna a estar a nivells de 2008, però el nivell de vida la gent ha canviat molt.
Sí, sí.
Les despeses han canviat molt, per tant, en 10 anys entenc que el cost deu haver canviat molt també per cada persona que s'atén. Si estem congelats vol dir que us paguen el mateix que us pagaven per persona l'any 2008.
Sí, ens paguen el mateix import... Assumint del 16 al 21 l'IVA, o sigui, ve sumant, i el 15,2 de l'IPC, que ve sumant, vale? Que seria tots aquests complements que parlàvem de llum, aigua, etc. Vale? Perquè, clar, tot això demana, no? Bé, sí, aquesta és la situació. Per això jo abans et deia que, clar, fem discursos socials, però després no posem les polítiques. O si més no, es retallen aquestes polítiques. No s'entén. No sé, no ho entenem. Jo entenc que segurament la tresoreria, ja dic, segurament, jo estic convençut de que, a veure, de que tot això costa de gestionar, però insisteixo, jo és com si a casa meva, no, a casa meva, perdó, a Cipo, digués a la gent, mira, aquest mes no cobreu, aquest mes cobrareu el 95% i el mes que ve, no ho sé, bueno, clar, és que així no es pot anar.
Xavi Martínez, gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem a parlar d'aquí uns dies, perquè el mes de juny és ja i haurem de veure una mica com si finalment arriben aquests diners per tal doncs, que Cipo pugui garantir la seva viabilitat, assumint això que ens explicava el Xavi Martínez, que en cap cas es plantegen baixar persiana, sinó en tot cas entenc una decisió que no agrada a ningú prendre, haver d'acomiadar alguns treballadors. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Andreu Mireia.
Al matí, amb Mireia Sanz.